i 57 minuts, gairebé 9 i 58. Va, aquesta conversa la podem començar amb les paraules de la doctora Maria Neira, que hi va dir que el mes de març de l'any que ve, que potser tot això haurà passat, que la Covid potser haurà passat. S'ho imaginen? Potser no ens ho acabarem ni creient quan sigui l'hora que haurà passat, però és el que diu una de les grans especialistes mundials de l'Organització Mundial de la Salut. No estem per parlar de la Covid, però mira, aprofitant que tenim la regidora de Salut, Elisabet Pérez, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Si l'any que ve això s'acaba, escolta'm.
Si l'any que ve això s'acaba, tindrem una gran celebració, Vicenç. Perquè haig de confessar que jo esperava que aquesta festa major fos més normal i no ha pogut ser per les circumstàncies. Amb la qual cosa, després d'aquest fracàs predictiu, diguéssim, i de, bueno, parlar amb gent de l'àmbit sanitari que et diuen que les pandèmies duren 5 anys i tal, doncs ja, diguéssim que m'ho vaig prendre amb més calma, dir, bueno, ens venen uns anys com molt estranys i diversos, però bueno, això és una esperança, no? A veure, espero, desitjo de tot cor que es compleixi.
I suposo que la regidora s'haurà trobat, com molts altres, amb aquesta dualitat de la vida quotidiana. Per una banda, tenim unes normes que hauríem de complir, que hauríem de seguir, que seria bo que d'alguna manera ens hi poséssim tots, com ja s'hi ha posat molta gent i per això segurament hi ha tanta gent cansada, i per una altra banda, determinades escenes de la vida quotidiana que topen directament amb aquest prec de la consciència col·lectiva i de la pedagogia amb determinades actituds, i no sé fins a quin punt, clar, allò que pot ser determinades actituds d'incíviques, etcètera, etcètera, poden derivar en un problema de salut pública i que tothom sap que són difícilment controlables, no?
Ho són, certament.
Ho són.
Sí. No. Des d'aquí només em queda apel·lar a continuar fent esforç individual per complir les normes. És veritat que és complicat. Bé, jo, tots ho vivim en la pròpia pell, però a més quan... clar, jo a diari estic pendent de mesures, de canvis, vull dir que ho tinc molt fresc, però és veritat que amb la gent amb la que convius és molt fàcil que el dia a dia vagis oblidant, no? Perquè és veritat que estem tots molt cansats, que necessitem, la necessitat de relació social és vital pels humans, i cada vegada es nota més, però estant en el moment que estem, és imprescindible, és vital que apel·li a la responsabilitat individual, a seguir mantenint les mesures, la compostura, que ens permeti seguir contenint l'expansió del virus, no? Perquè ja sabem, acabem de una mica tancar la cinquena onada, que ha sigut amb dades esfereïdora, perquè el número de contagiats era altíssim, el número de persones ingressades a les UCIs i tal era molt alt. És veritat que no ens han confinat perquè afortunadament hi havia molta població vacunada, però no ens hem d'oblidar del que acabem de passar, no? D'aquestes noves restriccions, i clar, ens hi va molt, ens hi va la relació social, ens hi va l'economia, per tant, bueno, insisteixo, apel·lar, no?, a que tots i cada un de nosaltres seguim respectant les normes, mans, distància, mascareta, sabem que és el mantra, i ventilació, sabem que és el mantra que ens protegeix a tots, per tant, hem de seguir per aquest camí.
A punt final sobre això, quan veieu les escenes de Botellot, què penseu?
A mi em fan patir molt, perquè sabem que aquesta cinquena onada va començar una mica al sector adolescent, de seguida va passar als joves, no? I amb aquesta activitat de relació social, doncs es van disparar els números, no? Sense criminalitzar, perquè insisteixo que la necessitat de relació és vital, quan un és jove és encara més necessària, però tinguem en compte quines coses són les de risc, no? Aquests contactes sense mascareta, realment si la interacció social, diguéssim, si quedar per veure, que des d'una regidora de salut és una cosa que no promocionarem mai, però també és un hàbit molt integrat.
Home, perquè és humà també.
Exacte, no? I perquè socialment doncs, el tenim, bueno,
està clar,
dintre de la nostra cultura. Si es fes mantenint-se la mascareta, no?, amb aquest... doncs, bueno, el risc és molt menor, perquè tu pots estar a prop d'una altra persona tranquil·lament si la mascareta està posada, i si en un moment tu consumeixes i et poses la mascareta, no? Vull dir que, bueno, no és tant el fet, o sigui, la situació, com què faig jo amb les mesures de protecció, no?
No teniu la sensació que hi ha molta gent que ha desconnectat definitivament?
Sí, jo crec que és per causa del cansament.
Que ja...
Sí, sí,
allò de dir, no m'expliquis, prou ja.
És complicat, és molt complicat, Vicenç. Jo a vegades també tinc dies a dir, vale, ja, o sigui, vale, me'n vaig a la muntanya, no em poso la mascareta, que no se m'acosti ningú i ja està. Però, bueno, hem de seguir fent un esforç, hem de trobar, bueno, cosetes que ens omplin i que ens facin sortir d'aquest cansament, no?, que ens fa, bueno, pues oblidar-nos una mica de les mesures.
Vinga, hi ha una altra epidèmia de fa anys, que és a dos excrements de gossos al carrer. Avançant una mica per la dreta, també en aquests darrers mesos hem parlat de, vaja, en fi, que els humans també, les necessitats dels humans també es veu que estan sent cada vegada més notícia, i el problema de salut pública és igual per uns que per altres, perquè l'ordenança també prohibeix orinar al carrer.
Així és.
Està així de clar, això, no?
Sí, clar, són conductes incíviques que en una societat civilitzada com la nostra i en un municipi que sempre ha fet gala de ser un municipi cívic, doncs no ens podem permetre ni ens volem permetre. Vull dir, volem que Sitges segueixi sent aquest entorn agradable pels locals primer i pels visitants després.
Però, com dèiem, n'hi ha una d'epidèmia que té més anys, que és la dels excrements dels gossos al carrer. Que no sé, es dèiem, hi ha una part escatològica en aquestes converses aquesta setmana, però hi ha una certa quantificació d'aquesta conducta incívica, per si ha anat a més, si hi ha més persones amb animals de companyia que practiquin aquesta actitud incívica, si l'Ajuntament té més o menys, no sé si dir, constància o xifres sobre si això ha anat a més, la presència...
És una apreciació subjectiva, perquè tenir xifres d'això és complicadíssim. És més, una de les accions que contempla la campanya va encaminada a intentar tenir una fotografia real del cens d'animals de companyia, sobretot de gossos i gats, que tenim al municipi. És una de les últimes accions, bueno, que no és principal, però que esperem que succeeixi.
Perquè sí. Hi ha alguna xifra sobre els animals domèstics que hi ha a Sitges, regidora?
Tenim un parell de xifres.
Encara que sigui així, a grosso modo.
Sí, tenim uns 1.000 censats gossos al cens municipal, però hi ha un cens del Col·legi de Veterinaris en el que n'hi ha més, com uns 3.000.
D'acord.
D'acord, i clar, aquests són...
Segurament ens creuríem més al cens dels veterinaris,
sí.
Eh?
Sí, sí.
Vist
sí.
Així també a primer cop d'ull, dona la sensació que som un poble que té més de 1.000 gossos.
Sí, jo crec que és un poble que és molt sensible i que aprecia molt la companyia de gats i gossos, no? I que té aquesta sensibilitat també per la protecció dels animals en general, eh? Diverses mocions han sortit al ple, vull dir que... Bueno, jo crec que això fa que... També el nivell socioeconòmic de la ciutadania doncs fa que es pugui permetre tenir animals de companyia i mantenir-los en condicions. Però és veritat que intentem una mica casar aquestes dues fonts de dades per tenir la fotografia real. I això sembla superflu, però no és, perquè a l'hora de prendre decisions encaminades a actuacions per afavorir el benestar d'aquests animals, doncs està molt bé tenir aquestes dades, perquè no, tu el primer que has fet és dir, tenim quantificat, clar, per prendre decisions has de tenir quantificat la realitat, no? Els ciutadans que tens, els animals de companyia que tens, i per tant, una de les últimes accions és... afavorir que la gent, motivar que la gent sensi els seus animals a través de la reducció de la taxa, de treure la taxa de censat, que això serà a primers de l'any que ve. I farem també un kit que tindrà un material informatiu, d'acord? De com s'han de comportar els pipicans, de com s'han de comportar sobretot els humans, en relació als seus gossos, a l'espai públic, no? La recollida, que sempre han d'anar lligats pel carrer. I a més els hi regalarem una ampolleta per dissoldre els orins quan els facin al carrer i bosses per recollir els excrements i poder-los depositar en el...
Faig un apunt aquí, regidora. Que estiguin censats no vol dir que tinguin el xip. És a dir, un gos que tingui el xip automàticament no és que estigui censat.
No. S'ha de posar el xip i després censar-lo. Sí que és veritat que quan els censen demanem que tinguin el xip, perquè és la manera, també és una bona pràctica de cara als animals, perquè és veritat que els humans hem de posar totes les mesures perquè aquest gos o gat no s'escapi, però és veritat que un accident el pot tenir qualsevol i es poden escapar, i és la manera de recuperar-lo. No?
Si perquè tu... si no recordo malament, la llei obliga a censar i a xipar els gossos?
Sí. És una manera de controlar. No? Tinguem present que, per exemple, tenim certa evidència que hi ha sobrepoblació de gats, no?, al carrer, Per tant, bueno, si el teu gat és domèstic, no és de casa, i té el xip, doncs fàcilment pot retornar al domicili i evitar aquesta proliferació. No? També és una bona pràctica, ja que em preguntes el tema de l'esterilització.
És que ara hi anirem, perquè començarem pels gossos i després anirem pels gats, perquè no sabem si encara són un problema en determinades zones o no. Les colònies de gats, bé sigui a l'Espigó o en altres llocs, o persones que els donen de menjar, etc etc. Anem pels gossos, o sigui que el xip amb el gos, censar el gos, i l'Ajuntament, aquelles persones que censin el seu gos o el seu animal de companyia, els donarà aquest kit, diguem-ne, inicial, material informatiu, aquesta ampolla per dissoldre els orins, en definitiva, tot això que el que cal tenir per sortir al carrer amb el gos.
Exacte. Per promoure el civisme. Val a dir, Vicenç, que els que ja tinguin el gos censat també ho rebran, eh?
D'acord, és el que volia preguntar. Els que tinguin el gos censat també rebran aquest kit, eh?
Sí, sí, sí.
Oi que hi ha una ordenança específica que regula determinades actituds al carrer per part dels propietaris d'animals domèstics? És a dir, hi ha una ordenança que diu, que suposo, si no recordo malament, que el gos, bé, no pot defecar i orinar a qualsevol lloc.
Exacte. I si t'hi trobes, ho has de recollir. D'acord? I una altra cosa important, que jo crec que no és molt coneguda, és que el gos ha d'anar sempre lligat al municipi. Només pot anar deslligat en els correcans, no? en els espais d'esbarjo. D'acord? Això és molt important per seguretat del gos i per seguretat dels individus.
Sigui petit o gran.
Petit o gran. No importa. No importa la mida del gos. Una companya em recordava que hi ha gent, clar, si tu això no ho vius és difícil tenir-ho present, però hi ha gent que té pànic als gossos, no? Llavors, ostres...
Que ho generen des de les persones que ho generen una intranquil·litat fins a la genera les persones que directament els fa por veure.
Sí, així és. Per tant, bueno, una part d'aquesta conducta cívica és portar el gos lligat tota l'estona pel carrer. Insisteixo, si tu tens un gos, pressuposem que te l'estimes i l'aprecies, per tant, no vols que tingui un accident. És veritat que hi ha gossos que obeeixen molt bé, però un soroll fort, un susto que faci que el gos s'espanti i comenci a córrer, doncs pot provocar un mal amb aquest gos que comporti doncs, veterinari i tal, despeses també.
Tot això està regulat, ja.
Sí.
Tot això està regulat. Ara ens imaginem, bé, perquè segurament més d'una casa hi deu estar pensant. Molt bé, si jo ara em trobo algú pel carrer amb el seu gos sense lligar, i dic, escolta, m'engega, ben engegat, aquestes persones poden ser multades per no dur el gos lligat.
Sí, per no dur el gos lligat, per deixar excrements al carrer, quan tu reiteres en aquesta conducta, pot arribar la multa, segons les nostres ordenances, a 750 euros.
Això encara és així, eh?
Sí.
Ara jo no sé si també hi ha quantificades la quantitat de multes que s'han pogut donar de 750 euros, però em sembla que ben poques.
No, a dia d'avui jo no conec que se n'hagi posat cap, però sí que és veritat que dintre de la campanya, malgrat l'enfocament de la campanya és apel·lar al sentit cívic i a la reconducció de les conductes, sí que tenim plantejat, un cop feta tota la campanya informativa...
Ser més estrictes amb això.
Exacte, sí. I contemplar posar multes per aquest fet, perquè és un tema de civisme que ens apel·la a tots.
I dic ser més estrictes per si d'alguna manera hi ha una certa consciència general que és clar, que hi ha un excés d'excrements pel carrer i que veritablement dona aquella sensació que moltes persones compleixen, però aquelles que no compleixen, veritablement, es nota molt que no compleixen.
Sí, perquè si t'hi vas fixant, i jo evidentment ara m'hi fixo més, és que te'n trobes per tot arreu. I a vegades podies pensar que eren més zones de passeig, ara és a tot arreu. O sigui, una mica ens hem, no? Com deies, estem cansats de les normes, doncs també ens hem desmadrat una mica amb el tema d'abandonar excrements al carrer, que poden comportar, a més d'un problema de civisme, un problema de salut. No? Que és una mica a l'eix de la campanya, per això l'hem promogut des de Salut Pública, no? Perquè pot comportar malalties en humans, en gossos, i hi ha col·lectius especialment sensibles, com són la infància i les persones amb discapacitat, que encara seran més afectats.
Ah, és evident que sí. Tot això, recordem, està normativitzat, està regularitzat per una ordenança, i l'Ajuntament es plantejarà, després d'aquesta campanya informativa, si això... reitera l'incompliment de poder multar. Anem per la part dels gats. Hi ha colònies de gats, aquí Sitges, més o menys, no sé si dir, silvestrats, o que es trobin i que puguin suposar un problema de salut pública en alguns llocs?
Els gats de carrer són gats ferals, d'acord? Els gats de carrer formen part del medi ambient. O sigui, no és voluntat de l'Ajuntament tenir gats al carrer. La normativa ens diu que els gats de carrer que formen part del medi ambient, l'Ajuntament els ha d'alimentar i controlar. D'acord? Per tant, el que intentem fer és que no proliferin sobremanera per desequilibrar aquest equilibri medioambiental sempre delicat. D'acord? Però els gats de carrer existeixen i existiran i tenen una funció. No?
Són els que es poden trobar a l'Espigó, al Vall...
Exacte.
Són aquestes colònies de gats, sí, les que hi ha, per exemple, a la Torreta...
Sí.
Són gats de carrer, eh?
Sí. Sí que és veritat que a vegades, esperem que no masses vegades, hi ha gent que amb una mala praxis pues, abandona el seu gat i aquest gat que és domèstic va parar al carrer. Quan nosaltres tenim coneixement i és detectat pel CAT, deixa'm rebobinar una mica.
Sí.
L'últim que hem fet és esterilitzacions massives, d'acord? Per evitar la proliferació. Si en aquestes esterilitzacions, tan massives com puntuals, detectem que el gat és domèstic, el que fa el CAT és se'l queda i el posa en adopció. Si no té xip per retornar-lo al domicili, no? Per què? Perquè la conducta dels gats de carrer i dels gats domèstics és diferent, no? Tu un gat que ha viscut al carrer no el pots posar en un domicili perquè no s'adapta gens. I al revés, no? Un gat que és domèstic, si se'n va al carrer per accident, doncs s'ho passa molt malament perquè no té les habilitats per desenvolupar-se. Però que aquests gats han d'estar al carrer i formen part del nostre entorn, és així.
Hi ha persones que alimenten aquests gats, literalment com si fossin de la família. Això es pot fer?
Això es pot fer sempre que l'Ajuntament ho sapiguem i sempre que ho facis bé. D'acord? O sigui, jo ara no podria sortir al carrer i posar una llauneta allà a la porta de casa.
Això
no es pot fer. D'acord? Llavors, les persones autoritzades a alimentar saben perfectament que han de portar els aliments i retirar-los, que no es poden quedar al carrer, perquè això genera brutícia, genera insectes, això no pot ser, és una mala pràctica. D'acord? Però les persones voluntàries que es dediquen a alimentar ja ho saben i estan reconegudes per l'Ajuntament. D'acord? Perquè així l'Ajuntament sabem qui alimenta cada colònia, tenim un control d'aquella colònia, sabem si estan tots esterilitzat, si no, si s'ha de fer algun esforç per agafar algun gat i esterilitzar-lo.
O sigui que d'alguna manera un ciutadà o una ciutadana pot anar a l'Ajuntament i dir, escolti'm, a prop de casa hi ha una colònia, a mi m'agrada anar-hi cada dia, veure com estan, alimentar-los cada dia. Si l'Ajuntament té constància d'aquesta pràctica i si aquesta pràctica es fa seguint una determinada regla, no hi ha cap problema, sempre i quan l'Ajuntament en tingui coneixement i això es faci d'una determinada manera.
Exacte. O sigui, l'Ajuntament ha de tenir constància o bé a títol individual o bé a través de les associacions amb les que treballem, d'acord? Que també són un agent important en aquesta sensibilització, en aquesta feina de la cura dels gats de carrer.
D'acord. Hem fet aquest apartat dels gats, tornem als gossos. Per tant, la campanya demanarà a tots aquells que tinguin gos a casa seva que el censin. Per censar-lo, què s'haurà de fer, regidora?
S'ha d'anar a l'OAC. S'ha d'anar amb la cartilla sanitària
de l'animal,
ha de tenir el xip i censar-lo. Bueno, és un tràmit administratiu que es fa a través de l'OAC.
D'acord. És un tràmit que val molt o és un tràmit...
Si no recordo malament, ara val 10 euros a dia d'avui i intentarem que primer és de l'any que ve ja sigui gratuït per promoure aquest censat, d'acord? Tant dels gossos nous com dels que actualment no estan censats.
D'acord. Entenem que no cal renovar, que és per tota la vida de l'animal?
Sí. El que sí demanem, que és una altra de les dificultats que ens trobem en la gestió del cens, és que es doni de baixa. Quan el gat falti, es doni de baixa. Perquè, clar, ara estem donant baixes una mica per intuïció, no? Aquest gos té 20 anys, doncs l'haurem de donar de baixa. Però és veritat que, bueno, no tots viuen el mateix i, per tant, sí que demanaríem aquest esforç de fer aquesta baixa, per tenir les dades, com et deia, tan necessàries per la gestió, actualitzades.
Per tant, primer pas, censar l'animal de companyia, sigui el gos, sigui el gat. A partir d'aquí, l'Ajuntament donarà aquest kit que comentàvem, amb material informatiu, etc, etc, i amb tot, suposo, recordar la normativa per poder anar pel carrer, per la via pública, amb l'animal domèstic, amb el gos o amb el gat.
Així és. Aquesta, això que acabes de descriure, és l'última etapa d'aquesta campanya.
D'acord.
Que començarà més o menys a primers de l'any que ve.
D'acord.
Vale?
Durant aquesta tardor, la part de la campanya serà aquesta part, diguem-ne, d'informació general a tothom?
Exacte. Vam començar ara a l'estiu amb difusió per xarxes, continuarem amb xarxes, però ara hem ampliat el tema de les banderoles, que ja es poden veure en bona part del municipi. Durant aquests dos mesos les anirem canviant de lloc perquè també ens hem d'adaptar a altres esdeveniments, d'acord? Però la campanya continuarà.
Recordin que les banderoles més d'una apunta aquests 150 euros, aquests 750 euros de sanció, eh? Ja ho sabíem, perquè aquells que diguin, no, és que ho vam veure en el seu dia, doncs continua sent molt present perquè ara sí que de reincidir s'aplicarà. Però les banderoles estaran ara tota aquesta tardor presents i a partir del gener de l'any que ve...
A partir del gener de l'any que ve no tindrem banderoles i començarem amb el tema dels kits, dels cens. També hi ha una altra actuació que comença ara amb les escoles, que hem dissenyat un taller de sensibilització pels infants, perquè sabem que els infants són un agent de canvi importantíssim. Fan reciclar els pares, no? Tenen una consciència cívica i ciutadana que és espectacular. Per tant, volem a les escoles que ho vulguin portar un taller que expliqui quins són els problemes que generen els excrements abandonats i com gestionar-ho, tant si tens un contacte accidental com si en veus una defecació abandonada.
Dues qüestions que no sabem també si hi han hagut casos o no. Per una banda, si hi ha gossos al carrer sense amo, i per altra banda, si hi ha una certa constància o un cert cens d'aquells gossos de raça considerada potencialment perillosa.
Sí. Gossos sense amo que visquin al carrer així com els gats, diguéssim, no en tenim constància. Sí que tenim constància de gossos que es perden i són recollits. Recordem que si un ciutadà troba un gos, el pot portar a la comissaria, que tenen unes gàbies temporals, i que el dia següent els va recollir el CAT, que és el Centre d'Atenció als Animals de Companyia, que és de la Mancomunitat i que dona servei Penedès-Garraf, i és amb els que treballem, no?, amb les esterilitzacions i tot això, i ells recullen el gos. I llavors, el mateix, deixen un temps, fan difusió, a veure si surt el propietari d'aquest gos, i si no, igualment el posen en adopció. Aha. Això per una banda, els abandonats, o sigui, colònies. Hi ha països que sí tenen molts problemes amb gossos que viuen sols al carrer.
D'acord?
Però
és a dir, aquí Sitges, en el nostre cas, si hi ha colònies són de gats.
Exacte.
No pas de gossos, eh?
No, que tinguem constància.
Sí. Anem pels gossos potencialment d'aquella denominació de races potencialment perilloses.
Sí, els GPPs, no? Gossos potencialment perillosos. Jo crec que, bueno, tothom hauria de saber que els gossos potencialment perillosos tenen una regulació més extensa, o sigui, tenen més requeriments, no? Si tu tens un gos potencialment perillós, l'has de portar amb morrió, l'has de portar sempre lligat i has de ser capaç de controlar aquell gos perquè són potencialment perillosos per la seva morfologia, per la seva força.
És a dir, un gos potencialment perillós ha d'anar sempre amb morrió?
Sí, inclòs al pipicant, als correcants.
És a dir, a tot arreu amb morrió?
Sí, a dintre de casa no.
A dintre de casa no.
Dintre de casa has de garantir que el gos no pot sortir de casa accidentalment, o sigui, és una obligació dels propietaris, d'acord? I han de dur una llicència, o sigui, un carnet identificatiu, s'han de treure una llicència, han de fer un psicotècnic i han de tenir una assegurança per aquell gos. No es pot tenir un gos potencialment perillós alegrement, no adoptar-lo, i si tu n'adoptes un que té certa morfologia, no un pit ample, unes mandíbules potents, has de fer-lo valorar per un veterinari perquè et digui si té barreja de races i ha de ser considerat com GPP per fer el procediment administratiu corresponent. Perquè si no, sí que ja és una sanció penal. Vull dir, si tu no tens tot en regla i el teu gos causa un mal, és un tema penal. Vull dir que hem de tenir en compte això.
És a dir, que en qualsevol cas, sortir al carrer morir sempre.
Sempre. És important. Perquè és veritat que molta gent que té gossos d'aquests diria... No tots són agressius, ni molt menys, vull dir, tu pots tenir un gos, un GPP, que és dòcil, simpàtic i educadíssim, però és veritat que, bueno, la seva morfologia fa que un petit accident, una petita mossegada, com que tenen les mandíbules tan fortes, jugant o el que sigui, doncs pugui causar danys, malgrat el gos no sigui agressiu.
El que s'acostuma a dir és que demanen molt més els seus propietaris, no?
Sí.
Des del punt de vista de l'educació, des del punt de vista de marcar conductes, actituds, l'autoritat del propietari davant l'animal.
Sí.
Són animals molt nobles, però que a la vegada demanen molt més dels propietaris des del punt de vista de conducta.
De conducció, que diuen,
de
no?
Conducció.
De conducció es diu en llenguatge administratiu, sí, sí, tal qual ho has definit.
D'acord.
Sí, sí,
i a Sitges n'hi ha, d'aquests propietaris amb animals de gossos potencialment perillosos.
Sí, sí, sí. Contínuament anem signant autoritzacions. Sí, 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 van entrant, és com un degoteig continu.
D'acord, però que quedi clar que a part de tota aquesta normativa i de tota aquesta campanya que posa en marxa l'Ajuntament, hi ha un altre àmbit, que és l'àmbit que deia la regidora, de tenir els papers en ordre, els papers en regla, assegurances, totes aquestes qüestions administratives que els gossos de raça potencialment perillosa han de complir i que els seus propietaris han de complir.
Sí, això és importantíssim. Deixa'm dir una cosa,
sí,
Vicenç, que hem estat treballant amb un parell o tres de sancionadors, vol dir d'intentar posar multes amb propietaris de gossos potencialment perillosos que no tenien les conductes adequades, que no els tenien en un tancat segur, que van sueltos, que van... Vale? Hem tingut fa temps demandes de veïns que tenien por perquè aquests gossos, ells anaven per la vorera i anaven sueltos i tal, i hem obert expedients. Vull dir que això és una potestat que té l'Ajuntament i que ho estem fent perquè realment suposen un risc.
És a dir, són actituds denunciables, eh?
I tant.
Ens imaginem,
I tant.
Anem a fer la imatge tòpica, jo què sé, o Jardins de Terramar. Una família amb les criatures que estan jugant i una altra família que deixen els gossos. Això no es pot fer, eh?
No, de cap manera. Recordem, sempre lligats tots els gossos i els gossos potencialment perillosos, la corretja ha de ser més curta, crec que és com un metre o així, no pot ser una corretja extensible,
sí.
Perquè és la que permet controlar el gos, i tu has de tenir capacitat física de controlar aquell gos. Això és molt important, vull dir, són detalls molt importants. O sigui, tu no pots tenir un gos de 50 quilos amb una força espectacular que el condueixi una persona que pesa 30 quilos, no? I que no té la massa muscular suficient per controlar-lo, no? O les habilitats, perquè a vegades si el tens entrenat és només una habilitat.
Sí, però
l'has de poder conduir i controlar.
És complex això, eh?
És complex.
Perquè suposo que precisament també forma part del joc de la nostra convivència amb els gossos. Torno a reiterar-me amb aquesta escena als Jardins de Terramar, bé, doncs que els petits de la família, si veuen els gossos de l'altra família, doncs vinga, que s'hi acostin, que els acaronin. Tot això es pot fer igualment, però mantenint la normativa i, per tant, mantenint els gossos lligats, etcètera.
Exacte, lligats, amb morrió. Si un gos que no és potencialment perillós és agressiu, també ha d'anar amb morrió, recordem-ho. És que el morrió és molt... causa moltes discrepàncies,
sí,
perquè
sí.
Evidentment...
Se'n veuen molt pocs de morrions.
Se'n veuen molt pocs, al gos no li agrada...
Però poquíssims se'n veuen.
Costa posar-los, però és una mesura de seguretat cap als altres, no? Igual que ara amb el virus portem la mascareta per protegir-nos i per protegir els altres, doncs el morrió és una mica el mateix. És veritat que, bueno, no és agradable, però s'ha de poder posar, i tu com a amo d'un gos, si saps que ha mossegat, si saps que...
Sí.
Doncs li has de posar encara que no sigui potencialment perillós.
Per tant, aquesta família, si veu gossos deslligats per part d'una altra família, pot trucar a la policia i dir, escolta'm, jo estic aquí? Sí.
Sí. Gossos deslligats és sancionable i gossos potencialment perillosos, però la sanció encara és més alta.
Sembla fàcil, eh? Però la normativa és molt clara. Què ens deixem, regidora? Si ens deixem alguna cosa d'aquelles importants que digues, mira, val la pena...
Què ens deixem? Doncs una mica el tema de l'eix de la campanya era els problemes de salut que provoquen, no? Ho he comentat una mica abans, que provoquen els excrements, no? El 24% de la contaminació dels aqüífers prové d'excrements i orins que contacten amb els aqüífers, d'acord? Això és important. I després que el tipus de malalties que poden provocar és molt variat. Les femtes, diguéssim, poden tenir paràsits, bacteris, virus i al·lèrgens. D'acord? Això, clar, ens pot provocar des d'una tuberculosi a al·lèrgies cutànies. Amb els infants, una de les coses com més greus que pot provocar és una possible ceguesa, perquè hi ha un paràsit que si se'n va a l'ull doncs pot provocar ceguesa. És veritat, és un cas extrem, però és possible. Es dona molt en països on la higiene no és tan tan present com aquí, sí, sí, sí. Però bueno, que pot passar, d'acord? I després també un altre col·lectiu, a part dels infants, són les persones amb discapacitat. Tu vas amb una cadira de rodes, en què la cadira et passa per sobre d'un excrement, la teva mà està a prop d'aquesta cadira, t'embrutes sense voler, doncs és també un risc per la salut. Crosses, bastons, no? Sabates... bueno, ho hem de tenir molt present, no? El que volem apel·lar és el sentit cívic a través del coneixement científic dels riscos que tenen aquests excrements i orins abandonats. I per altra banda, a banda de la salut, també una de les motivacions de la campanya és el deteriorament del mobiliari urbà i no urbà, o sigui, també hi ha veïns que se'ns han queixat perquè se'ls urinen a les façanes.
A la porta de casa,
exacte.
Sí.
Doncs, per l'erari públic, crea molta despesa el deteriorament de bancs, fanals, d'acord? Vull dir, siguem-ne conscients, que sembla que si canvien un fanal jo no el pago, sí que el pagues. Sí, sí, l'estàs pagant amb els teus impostos, d'acord? I si ens estalviem aquell fanal, a lo millor podem posar els diners en una altra cosa. I això és molt important, també.
10 i 28 minuts. I acabem amb una escena, també, que no sé si repeteix molt o no. Animals domèstics, gossos, als balcons. Udolant, que els que no en sabem perquè no tenim gos, pensem, està trist, plora, no sabem si és així o no, però en qualsevol cas... Hi ha també una normativa específica que regula que determinades situacions els gossos no les poden viure.
Exacte.
I una d'elles és això dels balcons.
Uh-huh. Per exemple, aquí hi ha, per una banda, la convivència, no? O sigui, aquest udol d'aquest gos que molesta els veïns. Per l'altra banda, s'ha de valorar si aquest udol forma part d'un maltractament que pateix aquest animal, d'acord? I per altra banda, tenim claríssim que un gos, si està en un balcó, té que poder entrar i sortir, no pot estar tancat al balcó, perquè ara que acabem de passar l'estiu, bueno, ja encara fa molta calor,
sí, sí, sí.
Un gos al balcó que li toca el sol s'ha de poder resguardar d'aquest sol. O sigui, estem parlant de benestar animal, no? De bones pràctiques amb la cura d'aquests animals i de convivència. Per tant, quan ens trobem això, o sigui, d'entrada no podem dir amb aquesta escena que tu m'has descrit, pues això és un maltractament, això és tal, però sí que és una cosa que s'ha d'atendre.
Per això us ho pregunto, eh? Perquè a vegades és fàcil agafar el telèfon i començar, o les xarxes socials, però si algú veu des de casa seva que cada dia hi ha un gos al balcó d'una casa i cada dia moltes hores en aquell balcó, etc, això sí que ja pot ser considerat per algú, evidentment, que n'entengui, com a mínim per ser motiu d'estudi, eh?
Exacte, això ho valorem, no? I, per exemple, el que et deia, si té accés a l'interior, és una cosa, si està tancat a fora, és una altra cosa, si udola perquè té algun mal o perquè se sent sol, apel·lem al propietari a que pues, li posi un cuidador que el tregui a passejar, no? Perquè a vegades, clar, treballem moltes hores, no? I és difícil, però has de poder posar algú que te'l passegi i que aquest gos no pateixi emocionalment l'abandó que està patint. I és veritat que un gos, dos gossos diferents, sols la mateixa hora, no ho pateixen igual. Però bueno, tu tens el gos que tens i si està patint, doncs has de posar mesures perquè no ho faci. Tot això, tot aquest cas que descrius,
sí,
són motiu d'estudi. Aleshores, en funció del que es determina, a vegades des del propi servei, a vegades busquem experts externs que ens ajudin, doncs bueno, procedim o bé a una mediació amb el propietari o bé a un sancionador. Sempre intentem mediar primer i establir una conversa i un diàleg per reconduir la conducta, eh? Però diguéssim que el sancionador és l'última eina que tenim i sempre la tenim a la mà.
10 i 31 minuts, estem com al principi de la conversa, que tenir un animal domèstic és també una responsabilitat individual.
Correcte.
I per tant, tot el que visqui aquell animal domèstic dependrà de com nosaltres l'eduquem, el tractem, el fem conviure amb els altres. De moment, fins a final d'any, aquesta campanya informativa a través de material gràfic, de banderoles, etc, etc, i a partir de l'any que ve, tots aquells que vulguin censar el seu animal domèstic, potser val la pena, mirin, posats a esperar, esperin l'any que ve que us hi sortirà gratis.
Això ho has dit tu, Vicent.
Això ho he dit jo, però esclar, estem a setembre, doncs mira, escolta, m'aguanto una mica, però el que està clar és que tots els animals s'han de censar, tots els animals s'han de censar, perquè és millor que estiguin censats, perquè la llei així ho obliga, i perquè després es podran acollir aquests beneficis de la campanya, que serà aquest kit amb totes les pràctiques de bones conductes, amb tot allò que cal fer. Regidora Elisabet Pérez, gràcies.
Gràcies a tu, Vicenç.
Fins a propera.
Fins a propera.